El matí de Ràdio Sabadell amb Raquel García. El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 12:15 fins la 1 del migdia. L'alegria de viure. For cocktails on top of the Ritz, I take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en històries de persones amb vinculació a la nostra ciutat que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, historiador.
Hola, bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé.
Sí, no? Començant...
Sisena temporada, al matí, presentant aquest regal. I sobretot, clar, avui, l'alegria de viure torna.
Torna.
Quantes alegries portem
cop.
Ja a la graella?
Ja estem arribant,
Josep,
a les 200, eh?
I, que es diu bueno, aviat, però són moltes
aviat.
Històries,
sí,
eh?
Sí, sí, moltes històries compartides, moltes emocions, i bueno, esperem, doncs, continuar aquesta temporada. Uh-huh. Després de la Festa Major, que ha sigut espectacular,
has gaudit,
també.
Sí, no?
Sí,
ja tocava.
Gaudit.
Una Festa Major així.
I la despedida amb l'Hotel Cachambroso va ser
sí,
també espectacular.
També.
Eh? Costa una miqueta ara retornar un altre cop a la...
A la realitat,
a
no?
la realitat. Però bé, jo penso que avui serà una bona tornada, mm-hmm. també amb el nostre convidat, com sempre un convidat...
Un luxe.
Un luxe, un honor, un plaer, un convidat especialíssim. Mira, el nostre convidat d'avui és un lluitador.
Sí.
És un lluitador, activista...
Un històric, sí.
Exacte, un històric. Activista dels drets civils de gais, lesbianes... I està, doncs, per la lluita, per la igualtat legal d'homes, dones, homosexuals, transsexuals, i sobretot per la seva visibilitat, eh? Sobretot, doncs, els mitjans públics. I això ho ha fet ja des de finals del franquisme, inclús abans, en parlarem. Ell és escriptor, poeta, articulista... I jo una de les coses que sempre, perquè jo el recordem sempre d'aquella època i l'hem anat veient doncs, amb molts mitjans que ell ens ho explicarà, jo faria una semblança d'ell com parla el Raimon, que li dedica aquella cançó doncs, al Gregori López Raimundo, no? T'he conegut sempre igual com ara, amb el somrís a la cara, i jo diria això, no? Una de les coses del nostre convidat és aquest somriure, no? Aquest somrís que sempre porta, aquesta alegria, no? Tot i que la processó va per dins, però aquesta bonomia, no? Aquest somriure, no? Del nostre convidat, Raquel.
Doncs avui el descobrirem. Primer doncs anem a fer les presentacions com pertoca. Jordi Petit, activista històric, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut al matí.
Moltíssimes gràcies. I alhora agrair l'ocasió que m'ha permès tornar a Sabadell després de fa uns quants anys.
Mm-hmm. Mm-hmm. Comencem per l'inici, perquè a nosaltres ens agrada fer un viatge en el temps per recordar doncs, aquells primers anys, no?, d'infantesa que tant ens marquen. On vas viure? Quins records guardes dels pares?
On vas néixer?
Jo sóc barceloní del barri de Sant Antoni i bé, vaig tenir... una infantesa regalada perquè era fill únic i malcriat, però alhora doncs vaig patir el bullying de l'època, estic parlant dels 60, els salesians del carrer Rocafort 42,
que encara hi són, encara hi són, eh, els de Barcelona. Sí,
sí. I allà és d'on una vida regalada de fill únic i malcriat i amb tots els capritxos. Doncs, bueno, em vaig trobar amb l'Opus Dei, que em va induir a l'automortificació per raó de la meva homosexualitat i em vaig posar un cilici al braç. A casa no ho vaig dir perquè els feia... Bueno, no ho podia, perquè clar,
Quina edat tenies, això?
13 anys.
13 anys.
13 anys.
Clar, explica... perquè hem de dir per les generacions, sí, més joves, exacte, que potser no són conscients que... Doncs això, no? Fa 40, fa 40 anys fins i tot hi havia, era un delicte, no? O sigui,
sí. Bueno, en parlarem, sí, sí, perquè sí. Un silici, què és, així s'ha explicat?
Un silici és com una pulsera amb punxes que es claven a la carn sense fer sang.
Per mortificar-te.
Per mortificar-te.
O sigui, fa molt mal.
Fa molt mal i deixa un blau que s'ha de treure el silici cada 10 dies perquè això no derivi en una cangrena. I alhora també portava pedres dins les sabates i xapes, induït per poder sortir de lo que per mi llavors era un problema que em tenia molt trastocat, que era la meva homosexualitat. Per tant, vaig tenir una infantesa amb dues cares, no? Que després vaig començar a sortir d'aquest impàs cap als 16 anys, quan vaig ingressar a les Joventuts Comunistes.
Clar, perquè acabes els Salesians, no? Acabes
els Salesians.
Els batxillerat, fas fins al batxillerat.
Faig el COU.
Fas COU.
I llavors ja estava en les Joventuts Comunistes, després en el PSUC, sí, a la universitat.
O sigui, ara ets un... Ja et plantejaves un combatiu, no?
Sí.
Clar, estàvem a ple franquisme, no? El franquisme, sí, sí. Les últimes...
Sí, sí, les últimes, però vaja.
Però que eren...
Dos cops vaig estar a la presó.
I... Per la teva militància al PSUC, això,
sí,
no?
Sí, per la meva militància política. Sí, sí,
o sigui, no per
a la
teva...
Modelo i després al servei militar, al Ferrol del Caudillo.
Déu-n'hi-do, no? I això que...
Però llavors era, per aclarir, era per la militància, no?
Era,
política,
sí,
por rojo.
Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí. Sí, per ser del PSUC, clar.
Sí, perquè, clar, militar al PSUC a la universitat era una militància molt, molt a cara descoberta, perquè allà hi havia secretes i després ja m'ho van dir. La segona detenció em van llegir un seguit. Vostè ha fet això, tu has fet allò, tal... Tenien bastant controlat.
Si vol propaganda subversiva o qualsevol excusa, anaves a la presó.
De tot.
Clar, és que recordem que, esclar, en plena dictadura franquista, vull dir, no hi havia ni dret, no hi havia cap mena de dret.
Cap. És a dir,
absolutament cap.
Jo havia fet pintades amb els companys de la meva cèl·lula contra el Proceso 1001, el procés contra els, sí, dirigents de Comissions Obreres.
Camacho.
Contra la guerra del Vietnam. Uh-huh. Quan va haver-hi el cop d'estat a Xile.
Estem parlant dels anys 70, abans de la mort del dictador, de Franco.
Exacte. I amb la mort del dictador, es va obrir una situació amb la que, sí, jo ja estava entrenat, per dir-ho d'alguna manera.
Home, ja t'havien fotut hòsties parlant clar.
Pues sí.
entre els salopos i la presó.
I estava ja acostumat a parlar en públic, a les assemblees d'estudiants, de filosofia, uh-huh, i lletres, a Pedralbes, i per tant, per mi, parlar en públic no era un problema. No tinc un estil mitinero, jo sóc, no sé, tinc una altra mena de fer, però no tenia problema en parlar en públic, i vaig ingressar al moviment gai justament ara fa 45 anys d'activisme. O sigui, al setembre del 77, uh-huh, vaig entrar al moviment gai, al front d'alliberament gai.
Clar,
de Catalunya.
Clar, que en aquells moments hem de dir que aquell activisme era molt perillós, perquè fins i tot el que parlàvem, no?, que realment fins i tot el col·lectiu va ser dels darrers, no?, en sortir de les presons.
Sí, els presos polítics van sortir abans del 15 de juny del 77, i la llei de perillositat social va ser reformada el 26 de desembre del 78 i el BOE va ordenar la sortida dels presos socials homosexuals l'11 de gener del 79 i van sortir a finals de gener del 79. Per la qual cosa van ser els darrers, en el meu cas jo ja havia passat per la presó, però no per això, vam ser els darrers en sortir. I en aquest mecanisme de reformar la llei de perillositat social hi va jugar un bon paper el diputat Josep Maria Riera del PSUC, d'aquí, de Sabadell,
sí,
que amb d'altres diputats a títol personal, perquè els grups parlamentaris en aquell moment, tant socialistes com comunistes, la cosa homosexual la veien de lluny, doncs van pressionar el Suárez i li deien, escolti, si vostè vol una democràcia homologada a l'europea, no pot tenir els homosexuals, sí, a la presó. I el Suárez va cedir. I dos anys més tard, el 80, vam aconseguir la legalització de les associacions, també gràcies a la mateixa estratègia, que alhora ens acompanyaven els mitjans de comunicació, manifestos d'intel·lectuals, d'artistes, pressionant perquè les associacions gais fossin legals, la qual cosa va suposar que tot aquell moviment de finals dels 70 i principis del 80, doncs, bueno, la gent va abandonar els fronts d'alliberament i se'n va anar a les discoteques. Va haver-hi una crisi d'èxit, diguéssim. És un tipus de situació que passa amb els moviments socials. Arribes a un objectiu molt desitjat, llavors hi ha una baixada perquè s'ha aconseguit alguna cosa important. I clar, poder anar a les discoteques, als pubs, sense la por d'una redada policial, doncs va ser un gran què.
Clar, perquè estem parlant de que abans que hi hagués aquesta obertura o aquesta legalització, és clar, podia ser detingut per la cara, no?
Vull dir, per ser homosexual, fet de ser homosexual.
Hi havia bars semilegals, alguns amb extorsió de la policia, altres no, però sempre estaves amb l'ai al cor, perquè podia entrar la policia i demanar els carnets.
I això, ho dic per situar una miqueta, estem parlant del 75 i 76 era així encara.
Sí, del 75.
75 era així, o sigui que et podien detenir per la cara.
Sí, perquè la llei de perillositat social és del 70, i bé, va haver-hi una gran redada el 71 a Torremolinos. En canvi, a Sitges, hi havia actuacions de la Guàrdia Civil en els carnavals, però se'n sortien. Però, bueno, tenies l'angúnia de que... Clar, ho dic sobretot perquè qui m'estigui escoltant es faci la idea de que així com avui tu pots anar a qualsevol pub, associació, per afinitat. És a dir, jo sempre he defensat que hem de ser visibles fins a arribar a ser indiferents. Això és un llarg camí que encara falta
encara
molt.
Encara queda per recórrer, sí.
Però ens queda camí encara.
Sí. Però anar a un lloc per conèixer d'altres que tenen els mateixos interessos, doncs, bueno, doncs com és un club d'escacs o com pot ser un club esportiu, bueno, doncs també la gent LGTBI doncs té dret a trobar-se amb espais segurs, perquè aquesta és una altra, els espais segurs, no? Però, esclar, tot això es va consumar el 80, clar. I, bueno, doncs la gent va deixar els grups i vam tenir que refer el moviment.
Ah, perquè era una època d'alliberació, no? Després d'una etapa tan fosca, m'imagino, però de seguida també a la dècada dels 80, Jordi, hem de parlar de l'aparició de l'UVH, no? De la SIDA,
de la SIDA, no?
Va ser també, doncs, un moment
un flagel,
molt difícil, no?
Això va ser un flagel.
I sobretot el col·lectiu es va posar en el punt de mira.
Per mi ha estat el període més dur del meu activisme. Primer, perquè no ens ho esperàvem. Segon, perquè tampoc estàvem preparats. Era un problema en part sanitari, però hi havia un marge d'actuació que era la prevenció.
Sí.
Llavors, doncs, bueno, es va fundar la coordinadora d'iniciatives gais, que es va convertir en la coordinadora gai lesbiana, i dins va aparèixer Stop Sida, més tard Gais Positius, però va ser molt dur des del punt de vista de veure morir a molts companys i a molts amics i a molts amants un rere l'altre. El fet de... En aquella època jo era secretari general, doncs clar, tenia relació amb molts locals. I bé, va ser un període molt, molt dur, on les famílies amagaven el motiu de la mort dels companys, inclús els hi feien funerals catòlics. I també apareixia una segona injustícia, que era que els que estaven emparellats no tenien cap dret respecte del difunt. I si el pis estava a nom del difunt, fos llogat o de propietat, doncs a vegades la parella tornava del funeral i es trobava
al carrer.
Al carrer, amb la porta que havien canviat el pany, mentre ella estava al funeral, i li havien tirat les seves pertenències a la planta, a l'escala. I això va començar a crear consciència sobre les parelles de fet, que va ser el primer graó per anar més endavant fins la primera llei de parelles, que va ser l'any 98, la primera de l'Estat, que la vam aconseguir aquí a Catalunya. i després van sortir moltes d'altres. El moviment LGTBI a l'estat espanyol ha tingut alguns avenços impensables, perquè del 98, que és la primera llei de parelles, al 2005, o sigui, 7 anys més tard,
la llei del matrimoni
ja tenim homosexual. La llei de matrimoni igualitari, gràcies a l'aparició de Chueca i de les immenses manifestacions de Madrid, que eren una manifesta, és a dir, a l'hora que es reivindicava, doncs, també hi havia un fons d'oci,
sí.
I, bueno, i encara segueixen així. Madrid cada any rep, jo què sé, està tot
o sigui
ocupat.
Que no s'ha regalat res, no?
No, mai ningú ens ha regalat res. I també haig de dir que estic parlant d'un oasi que és la Unió Europea.
Clar, estem parlant aquí d'Espanya, la Unió Europea...
Doncs clar, jo he estat secretari general de la Internacional de Gais i Lesbianes, i esclar, m'he recorregut des de Sud-àfrica, Amèrica Llatina, i allà ni oasis ni res.
No, és que, de fet, al nostre món encara hi ha molts països on es persegueix i fins
i països que hi ha pena de mort. Exacte, que és pena de mort, no?
11 amb pena de mort i 75 amb penes perpètues i de tot. Són països bàsicament de l'integrisme islàmic i alguns ultracatòlics. Hi ha d'altres que legalment no hi ha problema, però hi ha crims d'odi. I aquests crims d'odi venen donats per els sermons tant de catòlics com de bisbes evangelistes que diuen unes barbaritats terribles respecte dels homosexuals i transsexuals, i això fa que es legitimi, entre cometes, aquests crims, que entre Mèxic i Brasil és un diari, un cada dia entre Mèxic i Brasil. La resta de països, doncs, també, però més recompte porten és Mèxic i Brasil.
Imagina't, jo encara hi ha algun, no direm el nom, però encara hi ha algun rector d'alguna parròquia d'aquest país que encara considera l'homosexualitat com una enfermetat.
Sí.
I públicament ho diu, eh?
Sí. Doncs algun dia li haurem de posar una multa, perquè amb les lleis que s'estan aprovant, doncs fan la trampa de dir no, és que jo tinc llibertat d'expressió. No hem de confondre la llibertat d'expressió amb els discursos d'odi. No té res a veure. És a dir, un discurs que va contra els drets humans no té res a veure amb la llibertat d'expressió. És un discurs d'odi que fomenta la discriminació, el bullying, que continua sent un problema molt seriós als instituts, difícil de resoldre.
Perquè això a nivell d'institut, a nivell d'escola, s'informa, tot això s'informa.
Clar,
hi ha una docència...
Ha canviat molt respecte al que tu explicaves, el que vas viure, Jordi, evidentment.
Home, dels salesians de l'any 63...
Del silici
i
de les pedres...
De la mortificació, doncs sí, ha canviat molt. I també és cert que tenim molta visibilitat als mitjans de comunicació i l'actual govern central de coalició i també el de la Generalitat amb aquests temes, doncs són molt, molt oberts i molt proactius.
I existeixen també més protocols d'actuació, més informació i més protecció afortunadament, a aquests infants.
I el Jordi ens parlava ara a l'entrada que, esclar, una de les tasques importants que ell sempre ha fet i d'altres també activistes és el donar a conèixer públicament, no? I ens parlava d'això de l'any 82, que va anar també a la Clave.
Sí, vaig estar a la Clave el 29 de juliol del 83.
Carai, això és una memòria prodigiosa.
Vaig barallar amb un psiquiatre i amb un senyor d'Aliança Popular, perquè llavors encara no hi havia el PP, i el 84 vaig estar amb la Mercedes Milà al Buenas Noches. Ostres. Això va fer que la meva mare presumís de fill televisiu, però va tenir una conseqüència.
Quina?
Que ella va portar molt bé, perquè durant la histèria de la sida, les veïnes, tot i que jo ja no vivia amb ella, les veïnes no volien pujar amb ella a l'ascensor, es tapaven la cara si es trobaven amb ella a l'escala.
És molt bèstia.
I al mercat de Sant Antoni no li deixaven tocar la fruita ni la verdura. Ella ja no hi és, però ho va portar molt bé.
Doncs imagina't, sí. Perquè una mare, no?, doncs a veure...
És terrible, no,
tot això? Tot aquest estigma, aquesta victimització,
és
no?
És que alguns companys que tu també coneixem, Raquel i també, i, que, bueno, i el Jordi sobretot...
D'Actua Vallès, que segurament ja sí, coneixes, sí. Ens explicaven. També sí, van venir aquí a l'Alegria de Viure i ens explicaven...
Exacte, no? I un record a totes aquestes persones que moltes, clar, van morir i... completament soles, no?
Vull soles, que... aïllades i estigmatitzades. L'estigma encara continua.
Encara és una malaltia que no tothom s'atreveix doncs, a explicar, perquè encara arrosseguem, precisament, no? Tots aquests prejudicis, que amb altres malalties exacte. Això no passa. I bueno, em sembla increïble dir avui dia.
Es va assimilar a vici, a vida dissoluta, i, bueno, escolta'm, cadascú té l'estil de vida que vol, i, d'altra banda, en aquests moments, les persones amb UVH que s'estan medicant són indetectables a nivell de virus i, per tant, intransmissibles. No poden transmetre el virus perquè el tenen absolutament limitat.
Sí, diem-ho, ben alt, no s'encomana.
No s'encomana de cap de les maneres.
I també ha canviat molt perquè també els pacients havien de prendre aquells còctels de medicaments i ara, doncs, afortunadament, tot això també ha canviat moltíssim.
Sí, ara és una pastilleta i endavant. I és una malaltia crònica que, evidentment, jo no li recomano a ningú que jugui amb això.
No,
però, és clar, perquè els rinyons i el fetge en surten, diguem, gastats. Però és una malaltia crònica, però que es manté a l'estigma social sobre si és seropositiu, ai, no sé, en fi. És un...
Sempre aquell dubte, aquell marcar, no? De dir, bueno, anem amb compte, no? Anem amb compte.
Però precisament per aquesta por a ser rebutjats.
A ser rebutjat, no? Sí. Que sempre...
Socialment, per això moltes vegades s'amaga la feina a l'entorn familiar, fins i tot.
Sí.
Jordi, explica'ns, perquè clar, has estat a moltes associacions, com explicaves, com entens l'activisme, no? I mirant enrere al passat, no? Amb tota aquesta trajectòria, què et queda? Quin balanç fas?
Bé, penso que en l'estat espanyol hem tingut un activisme LGTBI molt, molt treballador, molt entregat, tot i sobretot a Barcelona, doncs, bueno, amb les divisions que a vegades passen, però en conjunt ser el tercer país del món amb el matrimoni igualitari vol dir moltes coses.
Tercer som?
Sí, vam ser dels primers. Sí.
El quart va ser Canadà. Nosaltres vam ser el tercer país del món, tot i l'arrel catòlica de la nostra cultura, de la dictadura nacional catòlica. Doncs, i després, clar, l'Església va fer unes manifestacions molt enfadada per aquest... Però és clar, és que l'Església i les religions són qüestions personals i privades que a mi em sembla que en un estat laic no tenen per què intervenir a les lleis. És a dir, tot i que aquí en això estem a mitges, perquè políticament doncs no, hi ha actuacions o actes institucionals, no sé per què hi ha els bisbes.
Clar.
La Constitució amb això és
molt...
Hi ha una de cal i una de sorra. Sí. En fi.
I una cosa, ara que estem amb això una miqueta així... Jordi, petit per què? Petit per què?
Bueno, perquè... Bé, vaig entrar al moviment gai quan encara érem il·legals i clar. Calia un nom de guerra.
Nom de guerra, que era el motiu perquè no et coneguessin, no?
Exacte. I llavors, doncs... jo, com que era baixet, soc baixet, doncs em vaig agafar petit. Jo em dic Jordi Lozano González. Uh-huh. Amb pare amb avis de La Manxa i mare amb avis de Berja, Almeria. Vull dir que seria un xarnego. I tot i que ells ja van néixer a Barcelona i jo també, no? Però sí, lo de petit m'ha estalviat anònims i missatges estranys, perquè quan m'he trobat amb algú que es diu Jordi Petit de
veritat,
debò,
sí.
Diu, no saps la de missatges que ens han deixat al contestador. I jo dic, mira, tot això que m'he estalviat.
Totalment. Doncs a Jordi clar. Petit, que de petit no té res, perquè és molt gran, com avui descobrim a l'Alegria de Viure. Posem una mica de música, Jordi. Va. Banda sonora. T'hem demanat dues cançons. Amb quina vols començar i per què?
Bé, doncs vull començar amb Festa Major de la Trinca. Per què? Perquè és una cançó que a mi em recorda un primer gran impacte a Sabadell. Jo amb aquell, a l'entrar a Sabadell l'any 80 vaig anar a parar a Cultura, sí, i el grup que muntàvem la Festa Major, i jo vaig ser responsable un d'aquells anys de l'escenari central del Parc Catalunya. Veure des de l'escenari el Parc Catalunya a vessar més de 80.000 persones escoltant a la Trinca o escoltant a l'Orquestra Mondragón en una altra ocasió, realment és impactant. És a dir, el que està a baix potser no té la mateixa visió del que està al damunt. I per això he pensat, bueno, recordo el Parc Catalunya ple de gom a gom amb la Trinca en Festa Major.
Tot un himne. Alegria, que és Festa Major,
és Festa
ens feia
Major,
aquesta descripció, sí. En Jordi. Jo crec, sí, que tots per un moment hem visualitzat el Parc Catalunya.
El Parc Catalunya, home, que ara s'ha tornat a recuperar per fer concerts, que ha estat uns anys sense concerts. Aquests concerts multitudinaris, sí, de l'inici de la democràcia.
Sí,
no?
Sí, total.
Amb el Toni Ferrés i tot l'equip i tota la... tota la penya, no?
Clar, perquè Jordi, guardes amistats amb alguns dels companys amb qui vas treballar, no? Durant la teva, doncs, bueno, això, tu pas a l'Ajuntament de Sabadell.
Ens comuniquem molt per Facebook.
Molts anys, l'Ajuntament.
Sí, 32, crec.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Viscut tot a l'Ajuntament,
Abans vaig estar un any a Ripollet, sí, i a Correos i Telègrafos, sí, en fi.
I com, això... va ser que vas arribar aquí, a la nostra ciutat? Què et va portar?
Bueno, jo vaig tenir la sort d'organitzar un festival gay del tercer aniversari del Front Gai en el Palau d'Esports de Barcelona, i aquell dia va haver-hi també un altre festival de no sé on. L'endemà la premsa deia que ben organitzat ha estat el Festival dels Gais i que malament ha estat aquest altre. Total, que d'aquí em van cridar de l'Ajuntament de Barcelona, uh-huh, i vaig començar a aprendre la feina de gestió cultural, que llavors, sí, era algo nou, perquè era recuperar l'espai públic per la ciutadania, amb la Marta Tatger, que va ser la meva mestra durant molts anys, en què vaig col·laborar en l'equip de les Festes Major de Barcelona, uh-huh, amb els carnavals... I d'aquest aprenentatge, doncs, em van cridar, jo estava a Ripollet, em van cridar a Sabadell, em va semblar molt interessant venir aquí, i aquí m'he quedat fins a la jubilació.
Imagina't, ara tenim un parell de sorpreses per tu. Mm. Dues persones que et volen saludar. Comencem, doncs, parlant amb Olga Jiménez, que és la coordinadora de l'àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia, Olga.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Josep. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Expliqueu-nos vosaltres, sí, dos, no? De on vau coincidir, no? I quins records o quines batalletes ens podeu explicar d'aquells anys?
Déu-n'hi-do, quan...
Sí, com... bueno...
Comences tu, Jordi, o començo jo?
Comença tu.
Vinga, va, Olga.
Hem coincidit molts anys.
Com era el Jordi aquella època?
Com era el Jordi? Doncs era la persona que ens va ensenyar tots el que era la lluita pel moviment gay, i per nosaltres, particularment jo que venia del feminisme i tal, però el moviment doncs l'LGTBI, doncs no, clar, en aquell moment doncs començava, i ell és la persona de referència, i és la persona que a la ciutat doncs era l'agenda andante de la ciutat, que ens facilitava tots els ponents per tots els actes que fèiem, eh, Jordi?
Sí, jo tenia el que en dèiem l'agenda de Mary Poppins, perquè, sí,
que és molt important, eh, en aquest món.
A vegades algun departament necessitava un ponent i sempre em demanaven, i com que jo tenia, havia tingut moltes trobades amb diferents persones, d'aquestes trobades de mitja hora, una hora en un acte, però vaig poder portar a Sabadell pues, gent de cert pes, com el Vázquez Montalbán, el Fernando Sabater, en fi. I vaig tirar endavant uns cicles que es deien Nous Drets Humans, juntament amb la Fundació Caixa de Sabadell, Nous Drets Humans, que llavors eren fites que avui estan més que assolides, perquè una de les xerrades va ser sobre la llei de parelles, i la llei de parelles ja la vam guanyar el 98. I la Olga, doncs...
tant de bo no es pidi enrere, per això, eh, Jordi, tot això que vam assolir. Però sí.
I el 91 vau fer això del conveni, també, no?
Sí, l'any 91... a l'Assemblea de Treballadors va aprovar un conveni laboral
a l'Ajuntament,
a l'Ajuntament de Sabadell, que va ser el primer de l'Estat i que es va convertir en referent, perquè simplement amb una clàusula que deia que els beneficis de la parella o persona amb una relació equivalent al matrimoni amb independència de l'orientació sexual també era beneficiària dels beneficis del conveni laboral si hi havia un accident o una defunció. I això es va repercutir a tot l'Estat. Però també a Sabadell la Olga per mi ha estat una gran cap, perquè sempre hem coincidit amb algunes ocurrències que jo tenia. Sí. Deia, Jordi, és que ets... bueno, no ho sé, seré creatiu o imaginatiu, però jo amb ella sempre vaig treballar colze a colze molt bé.
Que això és molt important i necessari. Olga, i tu com vas treballar amb el Jordi? També vull que ens expliquis, perquè t'he vist abans com més negativa en el sentit en el moment actual, no?, que vivim, i amb totes les conquestes que s'han aconseguit. No sé si et preocupa realment doncs, fer aquest retrocés.
Home, sí que jo crec que és preocupant algunes perspectives en alguns països, no?, i que no, o en algunes ideologies, i que no ens portin a cap retrocés, no? Però jo el que volia comentar també és que vam coincidir amb el Jordi tant treballant tota la meva època i la seva tècnica, però també quan jo vaig ser regidora de joventut en el seu moment, no sé si el Jordi se'n recorda,
sí.
I recordo molt bé que vam fer unes primeres guies adreçades a joves sobre el tema de la diversitat sexual i sobre el tema homosexual i tal, que van rebre un premi de la coordinadora gay, i vam estar, perquè encara tinc el carnet que em vau regalar guardat com un tresor a casa, i vam anar, recordo l'acte de lliurament dels carnets i tal, amb el Terenci Moix, un acte que no m'oblidarà la vida, eh, Jordi?
Pues sí que tens memòria, jo és que ja en tinc 68 i hi ha coses que...
L'any 93-94, em sembla.
Doni-do.
Clar, i a més, Jordi, tens molt bona memòria, perquè has explicat aquí fil per randa, però són moltes, no?, les activitats,
sí,
no?
Les activitats,
com
les vivències...
Com per recordar-se de totes. Escolteu, vull afegir una altra persona en aquesta conversa, que també et vol saludar, Jordi. És l'ex-síndic de Greuges de Sabadell, actual director de Clients i Participació d'Aigua Sabadell, en Josep Escartín. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. Hola, bon dia a tothom.
Aquí fent el trio, telefònic. Escolteu, Josep, explica'ns, no?, també els records que tens, algunes de les vivències compartides amb el Jordi.
Home, jo crec que el Jordi, per tota la gent que formem part del col·lectiu, és un referent al qual també haig de dir que no se li ha fet justícia. O sigui, jo crec que homes com ell falten a tots els col·lectius, i en el nostre ell és el que no s'ha remengat, no, és que s'hauria de buscar una altra frase per tot el que, per tot el que ha fet per nosaltres. Quan em veu dir de participar, just el que volia, vaig dir evidentment que sí, perquè me l'estimo moltíssim, era això, reconèixer el que gent com ell, però especialment ell, han fet perquè avui la gent pugui anar, doncs, agafada de la mà i pugui fer tantes coses que, tal com deia l'Olga, tant de bo no ho tirem enrere, no? Jo crec que trec el barret, tot i que no em porto, amb tota la feina que ha fet l'estimadíssim amic Jordi.
Moltes gràcies. Però jo també haig de dir que sempre he treballat amb bons equips. No les persones... potser jo puc haver estat la punta de l'iceberg, no? Però al costat he tingut sempre molts bons equips. Ningú no destaca si no està al cap d'una associació amb voluntariat entregat, amb un bon equip. No tothom està disponible per sortir en els mitjans de comunicació. Jo ho estava i així ho vaig fer.
No, però a vegades quan passa el temps la gent se n'oblida de les coses, no? Parlàveu del temps de la sida, no? I aquí sí, estava d'ell, sí, quan sí, vam fundar Actua, tot el que significava, heu explicat de casos colpidors i que realment hi són, però és que actualment, malgrat tot el que hem avançat, també ens farien falta Jordis. El Jordi en algun moment, d'una manera molt diplomàtica, parlava, bueno, a vegades hi ha hagut entre el moviment algunes discrepàncies i tal, el que demostra que series un bon polític també, Jordi, perquè has estat molt diplomàtic, però jo que ja no soc síndic, però tant puc parlar més obertament. Jo crec que ens falten encara Jordis, és a dir, ens falten bastants Jordis, i en el col·lectiu ens en falta Jordis, perquè els aprenents de Jordis que tenim no donen resposta a la realitat del col·lectiu i a la realitat del que està vivint. Tant de bo que avui, gent que estigui escoltant, surti algun Jordi, perquè encara ens fa falta Jordi.
El Jordi és, sempre ha estat una persona de construir ponts, no?
Sí.
I per tant, això que diu el Josep, estic totalment d'acord, no? Vull dir que a vegades avui també les postures són més inamovibles, no? I
més tancades, no?
L'avançar conjuntament, no? Que és el que en aquell moment ens va facilitar el Jordi, no? En el moviment.
Sí, hauríem de tirar...
No, i que també estem en un moment en què a vegades, quan sents parlar coses que passen, sempre el missatge sempre és el mateix, no? O sigui, anem a carregar-nos a l'administració, ben carregadeta, tota la culpa és d'ell i s'ha acabat la història. Home, no. Jo crec que el que hem d'analitzar les coses. És evident que moltes vegades la culpa és de l'administració, faltaria més. Però moltíssimes vegades hi ha coses que no és culpa de l'administració, sinó del col·lectiu i com es gestiona. I això, Jordi, que va xupar molta càmera, però sempre va ser una persona molt, que deia les coses pel seu nom, però sent molt objectiu. I darrerament, quan sents a parlar gent que parla en nom del col·lectiu, que dius, home, escolti, a mi no em representen, doncs que simplement es compren cap a casa i dius, ostres, quina diferència de quan el missatge era anem a resoldre coses, anem a defensar drets, anem a fer coses agafats de la mà tots plegats, de moltes vegades coses que sents ara, no? És que la culpa és que l'administració no sé què. Bueno, potser alguna cosa també tenim de culpa nosaltres, no? Per això deia que fan falta molts...
més ponts, no? Més diàleg.
Ponts, sí,
més,
sí.
Més diàleg,
quan
no?
Quan vam aconseguir des de les Panteres, jo era vicepresident de les Panteres, als Eurogames, una fita important, del col·lectiu gay a Catalunya, que va ser a Barcelona, just es van poder fer també perquè hi havia unes entitats en les quals vam poder fer molts ponts. Actualment estaria bé poder-los tornar a fer, però tinc la impressió que seria una mica més complicat.
Sí, jo també ho penso. Però Jordi, ja és de la barrera.
Jordi, toca tornar a fer ponts, eh? Torna a tornar un altre cop a agafar, tornar aquí a Sabadell.
A sumar sinergies, sí, però m'ha agradat molt això que comentava també doncs, el Josep Escartín, no? Aquesta capacitat d'escolta, de diàleg, no? D'obrir aquests ponts tan necessaris que a dia d'avui a vegades ens costa. Em sap greu, però se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a tots dos per fer aquest recordatori. No sé si volíeu afegir alguna cosa més per tancar l'entrevista. Olga?
Sí, no, jo, Jordi, que m'alegro molt de veure't, que com deia el Jordi, estem en contacte bàsicament per les xarxes, que ja veig que estàs bé, que les teves flors estan bé, i res, un petonet molt gran.
Moltes gràcies, Olga.
I et vaig veure l'altre dia, per casualitat, et vaig veure estupendo, i res, com sempre, t'envio un petó molt gros, amb ganes de veure't i de fer un cafetó. I home, rumia't si hauries d'anar per instituts a explicar la història del col·lectiu, perquè crec que és important.
Tornar aquí a Sabadell, tornar aquí a Sabadell.
Tornar aquí a Sabadell, Olga, fixa'l.
Sí, jo vaig un
em cridi. Em sembla fantàstic.
De mèrit, que vingui aquí a Sabadell de mèrit.
Efectivisme a les 24 hores del dia. Exacte. Una abraçada a tots dos, cuideu-vos molt.
Petons. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Adéu.
Abraçada, adéu.
Que bonic, no?, fer també doncs, aquests lligams, no?, i que al final doncs, també es posi en valor aquesta capacitat, no?, de crear equips i de lluitar per transformar i per canviar realment la societat, no?, perquè a vegades ens mirem més al malic.
Bueno, hem tingut la sort de que al sortir de la dictadura els mitjans de comunicació van ser molt receptius, sobretot dones periodistes, d'EFE, del Periòdico, que hi havia una companya d'EFE que quan sí. sortia una notícia de tema homosexual, primer em trucava. Mira, passa, el Fraga ha dit que els homosexuals són malalts. Tu què dius? Pues que s'hauria de llegir l'informe Kinsey. Plam, des d'EFE ja sortia la notícia del que havia dit Fraga i la resposta que dèiem des de la coordinadora gai lesbiana, que sempre hem estat respectuosos en el sentit no d'insultar, sinó de dir, escolti'm, vostè s'ha de llegir l'informe 15, del qual ara fa 75 anys, i és un informe bàsic per saber com és la sexualitat humana i que s'hauria de conèixer, igual que la gent sap pues, que Colón descobrí Amèrica. Pues és el mateix, però en canvi això no està extès. La gent no sap qui va ser Kinsey.
Per això necessitem que vinguis a fer difusió als instituts de la ciutat, com dèiem ara, per fer aquesta tasca exacte. Divulgativa. Què ens queda? Què ens queda per fer, sobretot, no? De lluita en el col·lectiu?
Bueno, si parlem del col·lectiu, hi ha jo pertany a la generació d'activistes que ja hem entrat a la tercera edat, o som gent gran, no? Uh-huh. I en aquest sentit es plantegen una sèrie de problemes de difícil resolució per al fet de que anar a una residència, sí. pues, no sé, si em toca anar a una residència d'aquí 10 o 15 anys, segurament jo no podré parlar del mateix que parla la majoria dels altres residents i residentes. I aquí hi ha un buit important a omplir. Jo crec que a Madrid ho estan fent millor i s'ha d'entendre que potser d'aquí 50 anys serà diferent, però avui per avui les persones grans LGTBI en les residències comunes públiques o privades han de tornar a l'armari, perquè els altres avis i àvies parlen dels seus nets i tu, doncs clar, què expliques? És a dir, què expliques? Perquè conec casos en què han estat marginats, la gent els ha deixat de parlar, i és molt dur que una persona gran es trobi dins d'una residència pública o privada marginada, no? Això és molt dur.
Això és molt trist, molt dur, i més perquè aquestes sí. persones han viscut també, com abans explicàvem, doncs, una joventut també molt difícil, pel exacte. Fet de ser homosexual. I que encara avui dia continuïn, no?, arrossegant aquesta...
I que són les persones que han aixecat el país i que si estem aquí és gràcies sí. a totes aquestes persones.
Però clar, els altres residents també van ser educats en el franquisme i és el sector de la població més
majoritari. Més majoritari.
Per això ens cal educació. Jordi, se'ns acaba el temps.
I continuar sí. lluitant, Jordi.
Jo vull salvar d'aquesta entrevista un tema més local,
sí?
que és la gran trajectòria de Sabadell amb el que és cultura cívica. És a dir, amb tots els anys que jo he estat amb uns i altres alcaldes, sí. en un, dos, tres, cinc alcaldes he vist.
Cinc alcaldes democràtics.
Sí, sí, sí. Doncs, al marge de del color polític de cadascú, jo he pogut seguir treballant amb un bon equip el que és cultura cívica. I penso que Sabadell és un exemple a exportar des del mapa uh-huh. cultural fins a d'altres maneres de treballar perquè la gent sigui més cívica, perquè la gent sigui més corresponsable, perquè la gent sàpiga que té uns drets, que hi ha unes oficines de drets civils, i perquè la gent no sigui passiva davant dels problemes, sinó que s'associï i que d'una manera comuna afronti la realitat que a vegades és, i aquest any, doncs jo diria que és més complexa que fa dècades, no? La cultura cívica de Sabadell a mi em sembla que és un exemple. Voldria fer un llibre sobre això i veurem si m'animo.
Oh, i tant, l'has de fer. L'has de fer, home. Més tractant-se de Sabadell, s'ha de fer això.
Per posar en valor això. Jordi, necessitem acabar l'entrevista amb dues preguntes que fem sempre.
Sí. Quins recomanes? O sigui, quins recomanes perquè vingui a compartir un altre dia l'alegria de viure?
Sí. Pues l'Agnela Domínguez. L'Agnela Domínguez va estar durant 15 anys la meva cap a Cultura uh-huh. Cívica.
D'aquí Sabadell.
D'aquí Sabadell. Ara està a punt de jubilar-se i és portaveu de les GAE i penso que és una persona que pot parlar més i millor de lo que és la cultura cívica. Jo vaig aprendre molt amb ella, com també amb la Marta Tatxer, són dos de les meves sí. mestres de feina.
Te l'apuntem, Raquel.
I quan això. Marxa l'alegria de viure, on la trobes en els moments complicats, difícils?
Quan estàs tenim? Baix, quan estàs baix, quan estàs down...
Pues quan estic down, si és una depressió baixa, em poso la pel·lícula Cómo casarse con un millonario.
Home,
i si,
i la de la Marilyn, no? És la,
amb la Marilyn,
la Marilyn allà que s'aixeca les faldilles, no?
No, aquesta no.
No és bueno, aquesta?
No, aquesta no, és la tentación.
Va, si vivia arriba. Arriba, és veritat, perdó, és veritat. Sí,
i
sí.
Si la depre és molt forta, pues me pongo Lo que el viento se llevó o Cleopatra amb la Liz Taylor.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per compartir la teva alegria de viure i et deixem amb la veu de Mecano, amb aquesta cançó Mujer contra Mujer, que també va ser un himne del col·lectiu. Suposo que per això la vas recomanar.
Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
Un petó.
Ha estat un plaer.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarle la primera piedra, si equivoco la ocasión y la saño labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene?
opine